Dimarts 13 d'abril del 2021 comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Pierre Cornut estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa depenent de com evolucioni la seva recuperació. El jugador francès pateix un trencament als isquios de la cama esquerra, lesió que el francès es va fer en el tram final del duel de diumenge contra el Cartagena, a casa, la nova Creu Alta. Un nou contratemps pel centre d'esports en el moment més delicat, més important de tota la temporada i d'una peça que s'havia erigit com a clau, generant ocasions a l'atac arlequinat des de banda esquerra. No podem oblidar, per exemple, que és el màxim assistent de la plantilla. Per si voleu aferrar-vos alguna dada per l'esperança, el Sabadell només ha encadenat dues victòries un cop aquesta temporada. Va ser a finals d'octubre i inicis de novembre, 1-0 contra el Leganés a casa i 0-3 al Toralín davant la Ponferradina. Doncs bé, també va coincidir amb una lesió del futbolista d'Avinyó, que no va jugar entre la sisena i la dotzena jornada. Josu va actuar en el seu lloc davant del Lega i Eber a Ponferrada. En el dia de descans del centre d'esports, abans d'estrenar-se divendres a l'estadi Fernando Torres de Fuenlabrada, malauradament hem de començar un altre cop l'Hotel Suís mirant cap a la infermeria.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Roger Benet al control de so amb l'ajuda del Toni Pacheco. Arrenquem.
Es comenta la recepció.
Parlarem de Pierre Cornut, de l'estrena del Sabadell a Fuenlabrada, del calendari que tenen d'ara endavant els que lluiten per salvar-se. Atenció, per cert, perquè hi ha un positiu per coronavirus al conjunt madrileny, al Fuenla. També del mercantil parlarem avui a l'Hotel Suís, molt futbol sala, bàsquet i reviurem des de dins la Llanera Trail Covid Edition.
I fora de l'hotel?
El Zenit serà el rival del Barcelona als play-off de l'Eurolliga de bàsquet. L'equip que entrena Xavi Pasqual ha accedit als quarts guanyant 112-83 al Panathinaikos. La sèrie, el millor de 5 partits, arrenca la setmana que ve al Palau. La resta de creuaments, Armani Milà, Bayern, CSKA de Moscou, Fenerbahçe i Efes Madrid. Avui coneixerem els primers semifinalistes de la Champions masculina de futbol. A les 9 es juga a Sevilla, el Sánchez-Pizjuán, el Chelsea-Porto, amb 0-2 favorable als londinencs del primer partit també jugat a Sevilla. I també es juga a aquella hora a les 9 al Paris Saint-Germain-Bayern de Munic, en el qual els bavaresos, vigents campions de la competició, necessiten remuntar un 2-3. Per últim, Sergio Ramos ha donat positiu per coronavirus. El defensa del Real Madrid era igualment baixa, l'equip de Zinedine Zidane, per la lesió que va patir amb la selecció espanyola davant Kosovo.
I a les xarxes socials.
Destaquem avui tres històries. D'una banda, la celebració del gol de Stoichkov contra el Cartagena, dedicat a l'Armengol, el capità del Sabadell Inclusiu, en el seu 60è aniversari. De l'altra, missatge del capità arlequinat Àngel Martínez comentant la gran rebuda dels aficionats del Sabadell als jugadors abans d'ahir en la prèvia del partit contra el Cartagena. Deia així el gironí: un cop més demostreu per què aquest club és tan gran, per què val la pena tot per aquests colors. Gràcies per ser aquí un cop més, sé que fareu el que calgui. 4 anys i encara seguiu emocionant-me. Honor al Sabadell. I finalment, la tercera història que us deia sobre la informació que publicàvem ahir. La impugnació del Sabadell Nord a la primera catalana per alineació indeguda del Júpiter. Resposta del president Grisgrana als companys de Futbol Catalunya. Ha estat un error lamentable, no hauria d'haver passat mai, però ja no es pot fer res i de tot se n'aprèn.
De quin partit no estarem pendents?
Del Lugano-Luserna, quarts de final de la Copa de Suïssa que arrenca a les 5 de la tarda.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exatleta Sergi Silvero, l'exwaterpolista Òscar Rey, també l'exjugador mexicà del centre d'esports Ulises Dávila.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Hey boy, 5 minuts clavats per sobre de les dues. Entrem en matèria que en el que havia de ser un dia tranquil·let, dia de descans per la plantilla del centre d'esports abans de fer dues sessions i marxar cap a Fuenlabrada, la cosa s'ha anat animant a mesura que avançava sobretot al migdia. Amb dos focus d'atenció, més tot el que us havíem preparat ja, el primer a la infermeria del Sabadell, el segon als tests de coronavirus del Fuenlabrada. Comencem per aquest punt, per el tema del positiu a la plantilla del conjunt madrileny, perquè el club de futbol Fuenlabrada ha comunicat fa uns minuts un contagiat a la seva plantilla. Parla d'un cas excepcional, amb un jugador que hauria donat, en aquest cas, positiu per anticossos i que es troba asimptomàtic i en perfecte estat. La resta de l'equip madrileny, tots negatius, però tenim aquest cas de positiu per Covid-19. En un comentari, en un redactat del comunicat una mica enrevessat i que, si us sembla, us el llegeixo, insisteixo, de fa uns minuts aquesta informació, diu així: les proves PCR realizadas han confirmado un caso positivo en COVID-19 en la plantilla del club de fútbol Fuenlabrada. Se trata de un caso excepcional, ya que el resultado de la serología practicada a la totalidad de la plantilla el pasado jueves 8 de abril, es decir, la semana pasada, arrojó que la persona afectada tenía anticuerpos. El jugador se encuentra sintomático y en perfecto estado. Los tests realizados al resto de la plantilla han arrojado resultados negativos. El Fuenlabrada continúa cumpliendo de manera estricta los protocolos marcados por la Liga y las autoridades sanitarias. Tot això és el que recull aquest comunicat del conjunt madrileny, que ja es va veure tristament esquitxat per un brot, en aquell cas, en l'última jornada de la passada temporada. Després en parlarem també, ni que sigui una pinzellada molt ràpida, i recordem que la normativa canvia en els últims 10 partits de Lliga en aquesta temporada per cas de coronavirus. Per tant, l'espera de més tests a la plantilla del Fuenlabrada, i tant de bo que continuï com fins ara, que no hi hagi més contagis i que sigui asimptomàtic l'únic que hi ha, però, insisteixo, a l'espera de nous tests, la notícia és aquesta, aquest confirmat positiu a la plantilla madrilenya. Per part del Sabadell, Pierre Cornut s'estarà de baixa entre 3 i 4 setmanes. Avui ha fet oficial al centre d'esports el que ja apuntaven les primeres exploracions i el que ja us vam avançar aquí ahir a Ràdio Sabadell. El carriler esquerrà francès pateix un trencament als isquiotibials de la cama esquerra. Si recordeu, també just la mateixa lesió que han patit d'altres futbolistes en les últimes setmanes, com ara recentment Juan Hernández o Álvaro Vázquez, tot i que en el cas del badaloní era l'altra cama, era la cama dreta, però també els isquios. Recordem el cas de Cornut, la trencadissa va arribar en els últims minuts del partit de diumenge contra el Cartagena, en inferioritat numèrica a l'equip d'Antoni Hidalgo. Per tant, un nou contratemps que se suma a les baixes de l'Aleix Coc, amb molèsties encara, com dèiem ahir amb el Sergi Garcés, i de Jaime Sánchez, sancionat divendres a les 7 al Fernando Torres de Fuenlabrada en la pròxima jornada del campionat. Pierre Cornut ja va estar lesionat en el tram inicial de Lliga, es va perdre entre la sisena i la dotzena jornada del campionat i, com dèiem, ni que sigui per intentar buscar la part positiva, si és que n'hi ha a la pel·lícula, l'única vegada que el Sabadell va aconseguir dues victòries seguides en Lliga va ser justament en aquell tram de competició contra el Lega i contra la Pontferradina. Això sí, el Sabadell perd amb aquesta lesió per 3 o 4 setmanes, depenent de l'evolució, de com vagi la recuperació, el seu màxim assistent aquesta temporada, Pierre Cornut. I divendres el Sabadell s'estrenarà en un nou estadi, també ho farà Ràdio Sabadell. Mai s'havien creuat el Fuenlabrada i el centre d'esports, amb la qual cosa l'únic precedent és la derrota a la nova Creu Alta de la primera volta, i l'única visita a l'estadi Fernando Torres de la localitat madrilenya, la d'aquí a 3 dies, la de divendres. Aprofitant aquesta circumstància, avui hem fet un recordatori dels estadis inèdits pel Sabadell. No només aquesta campanya, la Lliga Smartbank, en tenim fins a 3, sinó les últimes temporades. És un reportatge amb la veu de la Núria García.
El Fernando Torres se sumarà divendres a la llarga llista d'estadis en els quals el Sabadell ha jugat algun partit oficial de Lliga. Curiosament, queden només 4 desplaçaments d'aquesta temporada, però dos d'ells seran a terrenys de joc inèdits per als arlequinats. De manera consecutiva, el centre d'esports encadenarà ara dues sortides estrenant estadi, el Fernando Torres divendres i d'aquí a tres setmanes el nou Carlos Tartiere. És cert que els sabadellencs han jugat al camp de l'Oviedo, però no a l'actual. Aquesta campanya, de fet, l'equip d'Antonio Hidalgo també ha tastat per primera vegada una altra instal·lació en partit de Lliga, l'RCD Stadium, on es va donar la cara, però es va perdre 1-0 contra l'Espanyol. En total, doncs, tres estadis nous aquesta temporada. Repassem l'historial recent d'estrenes d'aquest tipus per als arlequinats. Passada, el Sabadell va estrenar-se en 6 estadis diferents, 4 a la fase regular, el Johan Cruyff de Sant Joan d'Espí, Prada de Moles en camp, el Pedro Sánchez de Saragossa i el Camilo Cano de la Nucía. El balanç va ser de 2 derrotes i 2 empats. Per a l'estadística quedarà que els dos que van estrenar els arlequinats al play-off, Nuevo Mirador del Jazeeras i Ciudad de Málaga, també van ser empats, però quins empats? Atlético B i Cultural Leonesa guanyant després a la tanda de penals. Per buscar l'última estrena en un estadi amb victòria sabadellenca, ens hem de remuntar 3 temporades enrere. De fet, la setmana vinent complirem 3 anys. 22 d'abril del 2018, Formentera 1, Sabadell 3.
Arturo dins l'àrea, Arturo van de Marcos, Arturo la jugant Felipe! Gol! Del Sabadell a Sant Francesc, només començar! Pilota penjada, Miguel dins l'àrea, el xuta, Miguel! Gol! Marca Miguel García! Sant Arturo per velocitat, Sant Arturo sol, davant Marcos, Sant Arturo sol, serà tercer! Gol! El premi a la insistència! Ha marcat Arturo!
Els gols de Felipe Sanchón, Miguel García i Arturo Rodríguez permetien al Sabadell guanyant el seu primer enfrontament al Municipal de Sant Francesc. Aquell dia van jugar de titulars 3 actuals jugadors del Sabadell, Josu Ozcoidi, Aleix Coc i Àngel Martínez. A més de tots els estadis ja esmentats, en els últims 5 anys el conjunt arlequinat també s'ha estrenat al Municipal de Lutxan, a Ejea de los Caballeros, al nou Estadi Municipal de Badalona, al nou camp de Morvedre contra l'Atlético Saguntino, a l'Almozara de Saragossa contra l'Ebro, al nou Pepico Amat d'Elda, al nou Municipal de Cornellà, Montigalà, al Municipal de la Pobla de Mafumet, a Espuig, al camp de Llocetense i a Son Malferit davant l'Atlètic Balears. Amb el Fernando Torres i el nou Tartiere seran 20 els estadis estrenats en les últimes 6 campanyes. De moment, el balanç no és excessivament negatiu, tenint en compte que tots són partits fora de casa. La meitat han acabat amb empat, amb un total de 9, entre els quals els dos del play-off. A més, 3 victòries arlequinades, Formentera, Sagunt i Lloseta, i 6 derrotes.
Hotel Suís.
En 6 anys, per tant, 20 estadis inèdits pel Sabadell, comptant els 3 d'enguany, l'RCD Stadium, i tant de bo que vagi una mica millor tant el Fernando Torres divendres a Fuenlabrada com també el nou Tartiere. Minut i mig i un quart de 3 de la tarda. Toni Padilla, cap d'esports del diari Ara i arlequinat de Socarrel. Què tal, com estàs?
Què tal, com estàs? Molt bé.
Toca visitar el Fuenlabrada i avui li donàvem voltes a la redacció i dèiem, clar, Real Madrid, Atlético, Getafe, Rayo, Leganés, Alcorcón i Fuenlabrada, tots aquests del futbol professional, van arribar fins i tot a ser 5 equips de la comunitat a primera divisió en els últims anys, també hi va ser a segon el Rayo Majadahonda i fins i tot, si vol sumar-li, estan aquí per ascendir des de segona B el Sanse, el Dux Internacional i el Castilla. Això, amb 1 milió menys de població, hi ha menys llicències de futbol que a Catalunya, i també amb un gegant com el Real Madrid, o fins i tot dos si li inclous l'Atlético. Què fan bé allà, Toni, si és que ho sabem, que nosaltres aquí no sabem fer, o per què a Madrid hi ha aquest auge que aquí a Catalunya no sabem trobar-lo?
És complicat d'explicar així, perquè cada club té una història diferent, però sí que és cert que assumen dos tipus d'idees. Una és suport municipal, en el cas de poblacions com Leganés, com Getafe, en alguns moments puntuals els ajuntaments han canviat la seva política i han ajudat, però sobretot és que han estat, són clubs ben gestionats. El Leganés, recordem que va estar a punt de caure a tercera, de desaparèixer, i va passar a ser ben gestionat per un grup inversor que el va portar a primera. El Getafe és la gestió del seu president, que ja és prou coneguda, però fixa't que a vegades molts d'aquests projectes són grups inversors que creuen que Madrid és un bon lloc per fer-ho, que és un bon lloc on invertir els diners, que té una fama de futbol, i a partir d'aquí comencen a invertir. Aquí segurament la marca de Barça és tan potent que fa una miqueta més d'ombra. A Madrid, és cert que el Real Madrid és el gran gegant, però segurament el Real Madrid està vist com un gran club de tota Espanya, però dins de Madrid, històricament, hi ha hagut un Atlètic de Madrid. Això fa que la marca... Que el Real Madrid i la ciutat no hagi de fer una ombra que potser sí que fa més al Barça aquí.
En el cas del Fuenlabrada, que és el rival d'aquesta setmana, clar, parlem precisament del que deies tu ara, no? Un club humil, un estadi petitó, és el tercer de la categoria amb menys aforament darrere de Santo Domingo, també, a l'Alcorcón, i d'Anduba, a Miranda d'Ebre, i és cert que envoltat en polèmica l'any passat per d'altres històries, però que va estar a punt de lluitar per ascendir a primera divisió. Per tant, no sé si és que no només és una qüestió de Madrid o no Madrid, sinó que al final la tendència dels últims anys en el futbol estatal és que els que històricament eren grans tenen una motxilla tan gran en quant a deutes, etc, que clubs potser més petits però més sanejats han tingut l'oportunitat d'anar cap amunt.
Sí, clar, si intentes a treballar un grup un equip que treballa a zero, no tens aquesta motxilla de deutes que sí que et trobes, doncs, per exemple, la gent que estarà manant el Sabadell, que el primer que va haver de fer va ser posar ordre i començar a tornar diners que es devien. A nivell d'inversió és molt més còmode començar gairebé des de zero o amb un equip de segona o tercera, a més en poblacions que tenen un cert potencial, perquè la gent recordarà que fa molts anys a Getafe, per exemple, o mateix al Corcón o Fuenlabrada, ningú anava al camp a veure els seus equips, i de sobte, clar, quan saps que tens un equip a segona divisió, la cosa canvia i tens una massa social molt, molt, molt potent que si l'aconsegueixes moure, potser és molt similar al que podria passar si mica en mica aconsegueixen arreplegar la gent de Cornellà o de Badalona, que són estadis amb poblacions molt grans, però que per diferents raons la gent no acaba de moure's. És interessant el que està passant a Madrid. Sempre es parla molt de si es podia reproduir aquí el model. És cert que aquí comencen a haver-hi projectes interessants, però bé, de moment no ho aconseguim i gairebé el Sabadell som la resistència.
Doncs sí, ara mateix sí que és veritat que en l'última dècada el Nàstic, el Reus Deportiu, tot i que va acabar com va acabar aquell projecte també, però vaja, petits bolets comparat amb tot el potencial futbolístic que té Madrid en l'última dècada del futbol professional. No em puc estar, Toni, de preguntar-te pel Sabadell també. Salvarem la categoria o no? No sé com veus les 8 jornades que queden per acabar la Lliga.
És complicat, però seguim vius. Jo, mentre estiguem a 3 punts de salvació, no perdo l'esperança. És cert que el partit contra el Cartagena va ser molt, molt frustrant, però també és cert que llavors ho mires i hem retallat distàncies cap respecte a la zona de salvació, van haver-hi bones notícies, no? Al final estàvem a 4 punts de salvació, estem a 3, i hem guanyat el gol a Brest particular al Cartagena, que com pot ser un rival. Per tant, és cert que no va ser la millor de les actuacions, però és que a casa ja estem acostumats. És com sembla que l'equip normalment és més còmode fora de casa, doncs jo no perdo l'esperança de guanyar el camp del Fuenlabrada i començar a donar-li de nou la volta a aquesta situació. Serà molt complicat, és cert. Espanten molt aquells dos partits seguits a casa contra el Mallorca, Rayo Vallecano, perquè són dos equips que estan jugant molt bé ara mateix. Però no perdo l'esperança perquè tampoc no veig els rivals molt bé, no? És cert que potser Castelló o l'Unió s'han reaccionat, però també equips com el Lugo estan en dinàmica molt negativa, així que mentre hi ha vida hi ha esperança.
De fet, estava pensant ara que si el Sabadell guanya divendres a Fuenlabrada, surt del descens momentàniament, però surt del descens a l'espera del que faci la resta. Tu que segueixes tants esports també, et sona una ratxa tan bèstia com la que porta el Sabadell? 9 empats seguits a casa, és que és una animalada, són 4 mesos que cada partit al teu estadi, una X.
M'entens que no em sona. No, és molt difícil, no? Però si t'hi fiques, vam començar la temporada amb 6 derrotes consecutives, ara portant 9 empats consecutius a casa, estic convençut que l'última jornada dels derrotes serà de victòries.
Doncs tant de bo que sí. Toni Padilla, company del diari Ara, un plaer com sempre, una abraçada enorme.
Una abraçada.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Veurem. sabrem si el Sabadell acaba o no consolidant-se al futbol professional i si aquesta excepció que dèiem en el futbol català amb el Toni Padilla, la del centre d'esports tornant al futbol professional, anava a dir l'elit, ja ens agradaria, encara queda una categoria de pel mig, però com a mínim posar el cap en aquest club dels 42 que formen el futbol professional és una excepció o si més clubs de Catalunya aconsegueixen seguir les passes dels equips de Madrid, els Fuenlabrada, el Corcón, Leganés i companyia, que en els últims 10-15 anys han passat de ser habituals de segona i tercera a ser gairebé el més normal del món veure'ls a segona divisió com a poc. Fem dos apunts també sobre el rival, sobre el Fuenlabrada, més enllà del que dèiem abans en començar del cas de Covid informat avui pel conjunt del sud de Madrid, ara fa una estona. El primer sobre la mala maró que hi ha al voltant del VAR. En les dues últimes jornades, com publiquen els companys del diari AS, s'han vist perjudicats, o com a mínim tenen aquesta sensació, per aquesta eina contra el Real Zaragoza i la Ponferradina. Randy Enteca, protagonista de l'acció al Toralín, que hagués donat la victòria però que va ser invalidada per, en aquest cas, el VAR, per el videoarbitratge, parlava fins i tot a Instagram de situació injusta davant la qual no es pot fer res. Per tant, veurem com avança el partit perquè el Sabadell també sembla tenir una mica d'imant amb aquestes històries del VAR i de jugades polèmiques. Només cal veure els últims enfrontaments. L'altra informació té a veure amb el famós cas Fuenlabrada de l'última jornada de la passada Lliga, en el seu partit contra el Depor, que s'havia de jugar a Riazor amb els gallecs tenint encara opcions de permanència, però que es va ajornar i es va disputar un cop s'havien jugat ja la resta de partits amb els coruñesos ja descendits. Doncs bé, el Deportivo de la Coruña i el Consello de Coruña han estat exclosos d'aquest cas. El titular del jutjat d'instrucció número 6 de la ciutat gallega entén que tant el club com l'Ajuntament no poden considerar-se parts perjudicades pel que va succeir i encara s'està investigant aquest contagi massiu a l'expedició madrilenya en l'última jornada a les portes de visitar el Deportivo.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
I avui també parlem del calendari que queda en aquesta Lliga Smartbank, en aquesta segona divisió A. Venim de dues setmanes frenètiques, la de Setmana Santa segur que la recordeu, amb el permís del Cartagena al Corcón, sense pràcticament cap duel directe de la part baixa, i la veritat és que va ser nefasta absolutament pel centre d'esports. Molts rivals directes sí que van fer la feina, i la derrota a Butarque a Leganés en aquesta última visita a terres madrilenyes just abans de la d'aquí a 3 dies va enviar l'equip d'Antoni Hidalgo 4 punts per sota de la salvació. En canvi, aquesta última jornada n'ha tingut un parell de duels directes de rivals que estan aquí lluitant per eludir el descens. Evidentment, un el sabem de sobres, el partit a la Nova Creu Alta entre el Sabadell i el Cartagena, que va acabar amb empat a 1, i també ahir la victòria 2-1, justament també a la Comunitat de Madrid, de l'agrupació deportiva Alcorcón contra el Castellón, que fa que l'equip d'Anquela superi ara mateix el Sabadell a la classificació. Ara els arlequinats són penúltims, només l'Albacete Balompié queda per darrere, però això sí, evita que els orelluts s'escapin a la taula. Per tant, potser millor era la X, de fet, un partit que va tenir alternatives i el conjunt castellorenc fins i tot va tenir una ocasió al minut 94 per poder empatar. No va ser així, els 3 punts es van quedar a Santo Domingo i el que ens preguntàvem avui era què hem d'esperar d'ara fins al final de la Lliga, a finals del mes de maig. Queden molts o pocs duels directes? Per on passen les opcions de permanència dels equips que estan implicats en aquesta zona baixa? Avui ha estat tafanejant l'agenda, el calendari, el Sergi Parc, i ens ha deixat aquest informe amb la veu del Pere Gallifa.
La cosa pot variar, evidentment, però considerem com a rivals directes des de l'Oviedo, 15-40 punts, cap a baix. Estem a les últimes 8 jornades i els 8 últims necessiten sumar victòries com sigui per fugir dels llocs de perill. Cada punt dels 24 en joc serà vital, però els duels directes poden ser determinants. Comencem amb el mateix Sabadell, ja que incloem els asturians en aquesta llista. Els arlequinats hauran de visitar precisament el Carlos Tartiere d'aquí a unes setmanes. I l'única jornada intersetmanal que resta, jornada 40, serà Santo Domingo, per veure's les cares amb l'Alcorcón. L'Alcorcón ha jugat en les últimes jornades contra Oviedo, Cartagena, ahir Castellón, i dissabte visita el Lugo. 4 punts han tret de moment a l'espera del que facin a l'Anxo Carro aquesta jornada. El Lugo-Alcorcón serà l'únic duel directe d'aquesta jornada. En tindrem pràcticament cada setmana, com és normal, amb la quantitat d'equips que hi ha involucrats en la lluita per la permanència. Però atenció, no n'hi haurà cap ni un a la jornada 39, ni a l'última. serà clau arribar a la jornada 42 depenent de si mateix. I per arribar depenent de si mateix serà fonamental guanyar aquests duels claus. Insistim que al Sabadell encara li queden dos, Oviedo i Alcorcón, d'aquí a final de Lliga. Els asturians són els que menys n'afrontaran, justament només contra el Sabadell. A l'altre extrem, els alfareros, el Lugo, i també el Cartagena, amb 3. La cosa, però, està força repartida. 8 jornades i el centre d'esports parteix amb un desavantatge de 3 punts. I repetim, a l'última jornada no hi haurà cap duel directe.
Per tant, el Corcón, Lugo i Cartagena, els equips que més enfrontaments directes tenen en aquestes últimes 8 jornades del calendari. Aquesta setmana només haurem d'estar pendents d'un duel directe. El Lugo al Corcón, dissabte a les 2 a l'Anxo Carro. També la temporada del conjunt madrileny per estudiar-la a fons. De semblar que estava gairebé despenjat absolutament el tram inicial de Lliga, a treure el cap, un altre cop complicar-se la vida, i en canvi, amb aquesta victòria contra el Castellón d'ahir, ara si guanyarà l'Anxo Carro, saben que surten d'aquest tren de cua de la classificació. En l'última data del calendari veurem com arriba cada equip per aquella jornada 42, però ben atents a aquesta dada que deia també el Pere Gallifa, ni un sol enfrontament directe entre equips de la zona baixa, per tant, tots jugant-se les garrofes contra un altre equip, vés a saber si implicat a la part alta o sense cap opció ja en el que quedarà en aquella última jornada del calendari. En el cas del Sabadell, segur que ho sabeu al calendari de memòria, però per si de cas, fem un petit recordatori. Fuenlabrada, aquest divendres, aleshores 10 dies sense haver-hi futbol, fins al dilluns, no de la setmana següent, sinó l'altra, serà contra el Mallorca a casa, i de fet tindrem dos partits consecutius a la nova Creu Alta, aquests que deia ara el Toni Padilla, que espanten una miqueta veient el potencial dels rivals. De manera seguida, s'enllacen els partits a casa contra el Mallorca i el Rayo Vallecano. El següent desplaçament serà a Oviedo, al Carlos Tartiere. Per cert, el partit contra el Mallorca és en dilluns, però encara no tenim horaris. En teoria, avui podrien sortir del partit contra el Rayo Vallecano. Després, com diem, Oviedo-Sabadell, i els últims quatre és Sabadell-Tenerife a casa, Alcorcón-Sabadell a Santo Domingo, l'últim partit de la nova Creu Alta contra la Deportiva Ponferradina, i tancarà, com segur que aquest sí que ho sabeu, la temporada de l'equip d'Antoni Hidalgo a Anduba contra el Club Deportivo Mirandés.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I afegim un últim apunt relacionat amb el centre d'esports, en aquest cas en clau social, perquè el Sabadell ha anunciat avui també que prepara una iniciativa de cara a fer el Sant Jordi més arlequinat els dies 22 i 23 d'abril, és a dir, dijous i divendres de la setmana vinent, a la Porta Zero de Tribuna de la nova Creu Alta, a la plaça Olímpia, i de 10 del matí a 8 del vespre es vendran roses a 5 euros, també la segona equipació amb descomptes de fins al 23%, i sobretot una selecció de llibres d'autors arlequinats, com ara el Club de la meva vida, el Club de mi vida, del Joaquim Fiter, Nova Creu Alta 50 anys de passió arlequinada, de l'actual delegat del Centre d'Esports Miguel Ángel Rodríguez, L'indomable, Cuadernos de fútbol africano, d'Alberto Jogo Uono, del germà del segon tècnic arlequinat juvenil i, entre altres coses, exfutbolista del Sabadell i ara comentarista a la televisió, o L'Once Ciudades, el primer llibre de l'Àxel Torres, del conseller del Centre d'Esports. Per tant, tot això la setmana vinent, dijous i divendres, coincidint amb Sant Jordi, al Centre d'Esports duent a terme aquesta iniciativa a la Porta de Tribuna de la nova Creu Alta.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Un minut i creuem l'equador del programa d'avui, un minut per 2:45 de la tarda d'aquest dimarts 13. No sé si sou supersticiosos, si no, si us agrada o no, però avui, dimarts 13, rematem el tema del futbol amb el Mercantil, que ha tornat a guanyar un partit de Lliga i ho ha fet 4 mesos després de l'última vegada. Per tant, deixa trencada aquí, deixa frenada en sec la dinàmica negativa que arrossegaven els graciencs. El triomf per 2-1 contra el Sants és el primer de tot l'any, del 2021, és el primer amb Dani López a la banqueta com a entrenador d'aquest juvenil mercantilista i també el primer de la segona fase d'aquesta Lliga Nacional Juvenil. Una lluita per la permanència que tot just s'encetava aquest cap de setmana amb els blaugrana en una situació molt delicada, crítica, m'atreviria a dir. Amb els punts arrossegats de la primera fase, el conjunt mercantilista arrencava ben immers a la zona de descens a 4 punts de la salvació, però amb els resultats donats la distància s'ha reduït ara a només 2 puntets. Recordem, tot i això, que tot just resten 4 jornades per tancar el campionat. I per això, el capità del juvenil A del Mercantil, Àlex Pertusa, demana, sobretot, no allargar l'eufòria per haver trencat aquesta ratxa negativa.
Vam guanyar, va ser una alegria tant per l'actuari com per el cos tècnic. T'ho pots imaginar. Tothom està molt feliç ahir, però bueno, tenim en ment que encara ens queden 4 finals i que tampoc podem celebrar una victòria.
Amb 2-1 al marcador, el Sants va posar setge a la porteria mercantilista, especialment a partir de l'expulsió d'Hugo Santana, que va igualar el partit. Abans ja havien fet fora un futbolista del Sants, i explica Pertusa que van saber resistir, que aquest cop sí, per trencar la dinàmica negativa que arrossegaven, van mantenir el favorable marcador que tenien, l'avantatge que tenien en aquell moment a l'electrònic.
Tremolar les cames no, però sí que vam patir, doncs, per exemple, en el cas que dius, el capità d'ell, que era el central també, doncs, també estava davanter, van treure tots els davanters i jo me'n recordo estar defensant i érem 12 tios entre els nostres i els d'ells a l'àrea, defensant. I de la veritat que els últims 5 minuts no vam sortir al nostre camp.
Per tant, van saber resistir en defensa per sumar aquesta victòria balsàmica, aquest 2-1 sobre el Sants. El mateix Àlex Pertusa va ser l'encarregat de marcar un dels gols contra els barcelonins. Raúl Lao va fer el segon i definitiu. Dissabte, oportunitat d'or pel Club Esportiu Mercantil, que visita el camp del Cué, un Vilaseca que ja està pràcticament descendit a preferent. Fem una aturada en el camí, ens cordem les bambes de córrer, les de trail, no les d'asfalt, perquè a la tornada, res. 4 anuncis del Roger Benet i ens endinsem a fons a la Llanera Trail.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, són 2:15.
Molt bona tarda, són les 7.
Des de l'Ajuntament ja estaven estudiant la possibilitat d'utilitzar mascaretes.
El director del Parc Taulí, Joan Martí, ha assegurat que l'objectiu d'aquesta segona onada és que el coronavirus no afecti tant la resta de serveis de l'hospital.
Ràdio Sabadell, el que passa, quan passa.
Des de Transports Urbans de Sabadell s'han reforçat les freqüències de les línies 1, 2 i 3 per reduir el nombre de passatgers a cada vehicle i així millorar el distanciament físic entre els usuaris del servei.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.com. NFM.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, segona meitat de l'Hotel Suís d'avui, d'aquest dimarts 13 d'abril del 2021. La Unió Excursionista Sabadell valora positivament l'edició Covid de la Llanera Trail. Prop de 300 atletes van prendre part durant el cap de setmana d'una prova que va tenir un format virtual per culpa de la pandèmia. Carlos Casquet va signar el millor temps a la distància de 25 quilòmetres, mentre els 10 el més ràpid va ser Bernat Comas. Els recorreguts estaven marcats i cada atleta completava la cursa per lliure, evitant així aglomeracions. restriccions, tot controlat per una aplicació per mòbil. En total, 129 persones van formar part de la distància curta, la de 10 quilòmetres, i 157 de la llarga, la de 25. Després d'aquesta edició, la sisena, amb aquest format tan especial, i més tard també del que era habitual, des de la UES esperen tornar a la normalitat el 2022. Nosaltres vam voler viure la Llanera Trail COVID Edition des de dins, i aquest n'és el resultat. Diumenge, primera hora del matí, en el cotxe. Avui farem una història que no s'ha de fer massa, és ser una mica protagonistes, encara que ho serà més la cursa que no pas nosaltres, però sí que volem viure des de dins la Llanera Trail, en aquesta COVID Edition, i per tant, ja que la fèiem, ja que ens hi posàvem i correríem, en aquest cas, la versió llarga més, la de 25 quilòmetres, vam pensar a la redacció, doncs ves gravant-te, i així mirem des de dins a veure què tal aquesta edició a distància, o COVID Edition, o com li vulgueu dir, vaja, cadascú pel seu compte, de la Llanera Trail. El que passa és que he quedat amb uns companys del grup de runner laquinats, cadascú la farà al seu ritme, però com a mínim per veure'ns i compartir una mica d'impressions abans de sortir. Però abans de res, fins i tot abans de sortir d'aquí del cotxe, vaig a trucar un moment al David Fernández Oliver, un dels organitzadors de la UES, i que m'expliqui, ni que sigui res, dos, tres detallets abans de començar a córrer. Hola, David, com estàs?
Hola, Adrià, què tal?
Perdona per l'hora, eh? A veure, que estem a punt de començar la llanera i res, volia els dos últims consells, que tinc els nervis aquests típics d'abans de començar la cursa. Jo he fet gairebé sempre la versió de 21 quilòmetres, però 25 no els he corregut mai, i menys d'aquesta manera, amb COVID Edition. He d'estar preocupat o no?
Home, no, si em fas 21, em fas 25. Això està clar. No, tret de les precaucions que ja puguis tenir abans de fer una cursa, el fet de que sigui virtual i COVID Edition no t'ha de portar cap més problema.
Algun consell que hagi de saber abans de començar, o alguna cosa que no se'm pugui escapar?
Home, en el cas especial d'aquest any, com a consell, sobretot anar previst amb el tema hidratació que puguis arribar a necessitar i alimentació, perquè clar, no has d'oblidar que no trobaràs cap punt d'avituallament en tot el recorregut. Pel que fa a circuit, res, disfrutar, seguir marques, cintes, cartells i dedicar-se a disfrutar.
He vist que m'he de guardar una mica pel rush final, sobretot la cobertera que acaba en pujada aquest any, però sobretot el recorregut més dur, la part de l'inici, meitat, que no al final, no?
Sí, bueno, el recorregut, com sempre és aquí a la Llanera, és un recorregut enganyós. En cert punt és traïdor. Tenim una segona meitat que si tens energia, és ràpida i corredora, però clar, has de guardar la primera meitat perquè et pugui sortir una segona meitat de cursa suficientment ràpida i que no ho acabis pagant, clar, físicament.
Ja t'explicaré si em queda energia o no. Ja et deixo lliure, eh? Però m'han dit que està ben senyalitzat tot, no? La gent que ja ho ha fet, que tot està amb les cintes i, per tant, cap problema, eh?
Sí, està tot marcat. Tenim, a més, equips de repàs de marcatge que estan sortint els dos dies del cap de setmana, surten a les 6:15, just quan es trenca el toc de queda, per poder fer el repàs i així, si hi ha alguna coseta també, doncs poder-la corregir. Estem atents a tot el tema de marcatge, que no hi hagi cap incidència. I amb això jo crec que pots anar tranquil.
Doncs ara ja només falten les cames, que això ja no ho tinc tan clar, si puc anar tan tranquil o no, però vaja, per la vostra part no serà. Gràcies, David, una abraçada.
Vinga, gràcies, que vagi molt bé.
Doncs vinga, va, a córrer. José Sac, entrenador del Sabadell Inclusiu i també membre del grup Runner Lequinats. Què tal, com estàs?
Hola, molt bé, Adri.
A tu qui t'ha enganyat per venir a córrer un diumenge al matí 25 quilòmetres?
Doncs M'he enganyat una mica jo sol i també ens ha enganyat el Manel, que el Manel Escrivà, que per cert aquí no hi és, no sabem on està. Però fora bromes, les ganes de tornar, encara que sigui en aquesta edició tan rara, ens fa que tinguem que venir almenys a fer acte de presència.
Tens clar això dels 25 quilòmetres per això? No sé si n'has fet una tan llarga, tu.
No, el màxim que he fet ha sigut 24. Però bueno, potser el traçat curt és massa curt, 10 quilòmetres, i aquest potser és una mica llarg, però bueno, quan ens cansem, doncs, a caminar i o, doncs, ens assegurem o el que faci falta, però bueno, intentarem acabar-la.
Bona cursa, José.
Vinga, gràcies.
Va, som-hi. Anem a córrer una estona.
Poc més d'una hora de cursa que portem. Més de 8 quilòmetres. Hem sortit pel rodal del Ripoll, cap a Togores, per Corriolets. La veritat és que molt divertit, està molt ben senyalitzat. Hem passat ara a Pedra Santa i, de moment, per com podia ser el panorama, molt bé. No plou encara i bon ritme. Per tant, gaudint d'aquesta llanera, ja us explicaré d'aquí una estona com aguanten les cames a mesura que passin els quilòmetres. Segona hora de cursa, més o menys, camí dels 14 quilòmetres. Per tant, hem fet ja l'equador de la Llanera i la veritat és que no sé on estem. Ara mateix arriba un punt que et perds d'anar seguint la línia i prou, superben indicat, o sigui que sé que no em desviaré del camí, del traçat, però sí que hem anat veient el Puig de la Creu molta estona, alguna que altra bici que passa també per aquí ara, i en quant a paisatge, tot molt més verd que de normal, perquè, clar, la Llanera acostuma a fer-se al gener. Estem entrat ja al mes d'abril, per tant, un paisatge força diferent del que ens té acostumats la cursa de la Unió Excursionista de Sabadell. Va, que queden 11 quilòmetres de tornada a Sabadell i ja ho tindríem això. I no arriba a les 3 horetes i ja hem passat dels 20 quilòmetres, gairebé 21, el que seria la mitja que fèiem abans del coronavirus, de la pandèmia. Ens queden res, no arriba a 5 quilòmetres per arribar un altre cop al centre de Sabadell. De fet, fa no gaire que l'aplicació ha vibrat amb el penúltim checkpoint, o sigui, anem passant per tot el recorregut, complint, i ja vèiem, si em deixeu fer la broma fàcil, l'Skyline de Sabadell. Ja vèiem des d'aquí la panoràmica de la ciutat, per tant, queda res, l'última empanteta, 3 horetes suant la cansalada. Ha començat a ploure, però pluja que s'agraeix, pluja fina, fa 20 minutets, i ara la llàstima és que a l'arribada no tindrem l'entrepà aquell de brasa, de botifarra, que teníem sempre a Sant Roc, però tu, com es diu en l'argot, serem finishers. Va, última empenta. I per fi, 25 quilòmetres després, 3 hores i 27 minuts, ja hem arribat, ja soroll de cotxes pel carrer Covadonga, una mica més enllà de la línia d'arribada. I la veritat és que molt diferent aquesta llanera, però també molt, molt divertida. I els que la facin aquesta tarda jo crec que es mullaran. Nosaltres, res, 4 gotes, però res que no es pugui suportar. A descansar i aquesta tarda a patir amb el Sabadell-Cartagena, encara que jo crec que és de justícia que acabi aquest reportatge enviant-li una nota de veu al David. Adéu-siau! Hola, David! Ja hi som, ja ho tenim. 25 quilòmetres a la butxaca i la veritat és que us hem de felicitar perquè no era fàcil tirar-la endavant en una època com aquesta i estava superben senyalitzada i molt divertit també el traçat, a veure com recuperem ara les cames. Enhorabona a tota l'organització. Adéu-deu!
Ei, Adrià, perfecte. Collonut que us hagi agradat, que us hagi anat tot bé. El temps ens ha respectat. I, bueno, el sentiment general que anem rebent de la gent és això, que la gent contenta, el marcatge, bueno, ens ha anat tot bé, i valoració positiva. Esperem ja l'any que ve poder-ho fer tot normal, però bueno, de moment aquest any s'ha fet el que s'ha pogut i crec que ha sortit prou bé. Vinga, moltes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
Hotel Suís.
Tres quarts de tres, si faig millor bé o ara és que no estic corrent, que ja ens hem recuperat d'aquests 25 quilòmetres de la Llanera Trail. Canviem de tema, anem a parlar una miqueta de futbol sala, començant per la segona B, i en la qual després de la disputa de la tercera jornada d'aquesta segona fase de la lluita per l'ascens, s'han accentuat encara més les sensacions contraposades, les dinàmiques de l'Escola Pia i del Club Natació Sabadell. Comencem amb els escolapis, que han sumat el 9 de 9, ho han guanyat tot de moment, després d'imposar-se clarament al Barceloneta per 7 gols a 2, un partit en el qual la iniciativa sempre va ser pels de Pedro Donoso i que això sí, no es va acabar de decantar fins ben entrada la segona meitat. Un dia més, l'home gol del conjunt escolapi va ser Arnau Graell, autor d'un hat-trick i amb qui l'Albert, que era un dels nostres estudiants en pràctiques, va xerrar una estona després d'aquest partit.
Arnau Graell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, primer de tot, felicitats per la victòria.
Moltíssimes gràcies. Sabíem que era un duel bastant difícil, però bueno, hem pogut aconseguir.
Bueno, a l'inici del partit ha sigut tot cops constants, el 2-0 vostre, el 2-1 després, el 3-1 després, 3-2, o sigui, un inici de partit bastant boig, no?
Sí, bueno, a veure, de segona B aquests partits tots són bastant així bojos, per dir una manera, tots tenen el punt d'intensitat que tots volem aconseguir, i bueno, sabíem que era un rival molt dur i que venia amb molta força i bueno, ho hem sabut treure a través de la nostra força.
Després del bueno, el 3-2, els gols inicials, el partit ja s'ha posat a la línia del que ha seguit després, un partit molt competit, amb mil revolucions, duels constants, no?
Sí, bueno, sabíem que ells tenien gent molt ràpida, amb tios molt durs, llavors nosaltres hem aprofitat les nostres armes per poder encarar aquest partit de la millor manera possible.
La segona part l'ha començat bé, amb el 4-2, després, quan ells s'han quedat amb un jugador menys, ho ha aprofitat l'avantatge del 4-3 i el 5-2, o sigui, la segona part no pot començar millor.
Sí, bueno, s'ha de dir que hem començat amb una altra revolució, la segona part, no tan excitats, i ens ha anat molt bé aquest, bueno, el que has dit del 4-3, l'hem sabut aprofitar, i llavors bueno, pues això ha sigut aquesta diferència de gols que ens ha donat una calma i una tranquil·litat que no havíem tingut abans.
Quina creus que ha sigut la clau al final del partit? Perquè vull dir, heu tingut bona defensa, o sigui, dos gols al final en un partit bastant competit, o creus que ha sigut més l'encer o una combinació de les dues?
Bueno, jo crec que al final ha sigut el tema de la defensa, perquè nosaltres ens basem en molta defensa, en molta intensitat, sobretot a les parts de dalt, que és on pots agafar aquests rebots i aquests gols, però també amb la possessió de pilota, perquè al començament sí que ens han dominat una mica més i, bueno, mica en mica, a la segona part hem pogut evolucionar amb aquesta possessió.
I, bueno, tu a nivell individual, més allà de la victòria, hat-trick, no? Com et sents tu?
Bueno, jo molt content, la veritat. A veure, és el meu primer any a segona B, estic donant un bon nivell i, bueno, espero que segueixi així. I, bueno, m'alegro d'haver marcat aquests tres gols per l'equip i posar-nos en la zona alta d'aquesta taula.
Veu guanyar el derbi davant del Natació Sabadell, veniu de guanyar per 1-4 fora de casa, ara guanyeu 7-2, o sigui, la segona fase no ha pogut començar millor.
No, la veritat és que bueno, ens va costar molt la primera fase, potser no estàvem a dins d'aquell triple empat, vam tenir aquest punt de sort, però sabíem que aquest equip valia molt i bueno, ara en el playoff ho estem demostrant, no? I bueno, espero que segueixi així i no ens podem rendir en cap rival.
Perfecte, moltes gràcies.
A tu.
Doncs sí, l'Escola Pia, que està signant una segona fase impecable amb tres victòries en tres jornades. Sergi Parc, què tal, com estàs?
I bona tarda.
Ara sí, bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Una segona B de futbol sala que ens deixa aquestes dinàmiques contraposades. Comentem també l'actualitat del Club Natació Sabadell, perquè la veritat és que a mi se'm fa molt estrany explicar per què o com pot donar-se una circumstància com aquesta d'una primera fase gairebé immaculada del Natació Sabadell i una Escola Pia, un futsal Pia, que li costa d'arrencar, i com en canvi hi ha un moment en què els camins es creuen i l'Escola Pia comença a guanyar-ho tot i el club a perdre-ho tot.
Però totalment, és el que deies al principi, uns contrastos que s'han accentuat ara després d'aquesta tercera jornada. Recordem, Adri, que el Club Natació Sabadell arrencava aquesta segona fase líder amb 41 punts i la Pia era el pitjor dels 8 equips amb 31. I després de 3 jornades, clar, el club ho ha perdut tot, no ha sumat ni un sol punt. Està sent, de fet, el pitjor d'aquests 8 equips, juntament amb el Manresa. No ha sumat ni un punt tampoc al conjunt del Bages. I, en canvi, la Pia és l'únic que ha guanyat als tres partits que ha sumat el 9 de 9. Començaven els nedadors i els escolapis amb aquests 10 punts de diferència i ara només els separa un punt. Evidentment, amb aquesta ratxa, doncs, el Club Natació Sabadell ha perdut el lideratge. El més greu, possiblement, és que ha caigut també de les places play-off, ocupa la tercera posició, i la Pia ha fet aquest salt de ser vuitè i cué està cinquena amb 40 punts, els mateixos que el Martorell, és a dir, els mateixos punts que els Jocs de Copa, i a només dos del play-off. Per tant, esperances pels de Pedro Donoso de fer coses maques en aquesta fase.
I tot plegat per això que comentaves, que el club encara no ha estat capaç de sumar ni un sol punt en aquesta segona fase, i això que en la darrera jornada va tenir a prop almenys esgarrapar un empat de la pista del Sala 5 Martorell.
Sí, el partit en els últims minuts anava 2-1 favorable al Martorell. Arribem en aquests últims minuts, el club es posa a jugar de 5 per anar per darrere, amb Pipa Ortega fent de porter-jugador, i escolta l'Adri perquè ell mateix explica què va passar en aquests últims compassos de partit.
Los acabamos quedando 4 minutos y yo creo que en la segunda jugada ya marcamos. Quedaban unos 3.20, 3.5, empaté, pero luego ya digo, nada más saque de centro, sí que es verdad que teníamos 5 faltas, pero un Osama, creo, de ellos se fue por ahí por el medio y pegó una gardela fuerte y claro, nos duró bien poco esa alegría de empatar a 2. Ya te digo, a los 10 segundos de empatar yo el 3-2 y luego en un fallo también de elaboración, de posesión de 5 contra 4 para atacar, pues nos metieron el 4-2 y bueno, ya fue como un poco sentencia ahí ese 4-2.
En resum, Adri, que fas el més complicat, te la jugues de 5, empates el partit i res, servei inicial del centre del camp, el Martorell marca el 3-2 i després ja va acabar venint la sentència.
Sorprèn perquè insistim que el club va ser el millor de tots els equips a la primera fase, accedint com a líder, i ara, en canvi, està passant per moltes dificultats. Per què pot passar això?
Doncs pot haver diverses raons, Adri. Pot ser que els equips de l'altre subgrup, recordem que en aquesta fase només t'enfrontes als que no t'havies enfrontat a la primera fase, doncs que siguin més durs. No crec que sigui aquest el principal motiu que expliqui la ratxa del club, però sí que és veritat que els que procedien del subgrup 3A, el mateix de la Pia, estan sumant molt més que els del 3B. Això sí que és una realitat de moment amb aquestes 3 jornades. També pot ser que el club no s'hagi recuperat del cop dur que va suposar la derrota a Can Colapi de la primera jornada, recordem aquell 8-7. I evidentment, Adri, també sí que és possible que la baixa de Pepe Font, recordem, sancionat 4 partits després de ser expulsat en el derbi contra la Pia, doncs s'estigui notant més del que el propi club voldria. Ho sigui o no, això un factor diferencial que expliqui aquesta mala dinàmica del Natació Sabadell. El que sí demana Pipa Ortega és que tothom faci un pas endavant.
La baja de Pepe yo creo que a todos nos tiene que hacer un poquito, pues coger más responsabilidades y tal, ¿sabes? Sí que sabemos que es un jugador importante en el equipo, pues ya son todos, pero Pepe pues en ataque nos puede dar mucho, pero yo creo que es eso, que tras la baja de Pepe de estos 4 partidos, cada persona tiene que dar un poco más para intentar subir a Pepe, ¿sabes? Dar un poquito más cada uno y asumir ciertas responsabilidades.
Caldrà esperar una mica per tornar a veure en acció a Pepe Font. Aquest cap de setmana encara no serà i la seva absència s'haurà de sobreposar al club en el que serà un autèntic partidàs, de fet partidassos, perquè la Pia i el club s'enfronten els dos primers en una jornada clau. Es tanca la primera volta i llavors vindrà després el descans i el derbi al Pavelló del Nord. Però abans, aquest cap de setmana, Natació Sabadell contra el líder, el Calvià, i Aliança Mataró, Escola Pia. Anem a la tercera, també. Perquè a la fase d'ascens a segona B, des de tercera, contundent victòria de l'amics del Pou Insercat, que continua, Sergi, imparable en el seu camí cap al play-off, a Linyola, victòria còmoda, a més 2-7.
Sí, victòria molt còmoda i a més mèrit perquè tocava desplaçament llarg i perquè era contra l'equip que va acabar líder del subgrup 4 de la primera fase. Per tant, era un rival de nivell. I aquesta victòria, sobretot gràcies en gran part al hat-trick que va anotar Abel Ruiz, que es mostrava, Adri, així de feliç als micròfons de la televisió de la Federació Catalana de Futbol.
Contento porque me hacía falta también para confianza, pero bueno, al final me da igual. 2-7 al final, fue un partidazo y ya está, luego me llego.
Doncs partides d'ell i també de Dani Salgado, Adri, 2 golets, bona integració, per tant, per el fitxatge estrella de l'Amics del Pou, un Amics del Pou que conserva el lideratge, 10 punts, invictes, pràcticament hem arribat a l'equador d'aquesta fase d'ascens, però la cosa està ben condensada perquè el pròxim rival a Laguna és segon amb 9 punts, un menys, i el Sampador també té 9 punts, per tant, queda molt de lluita encara.
Això a la fase d'ascens, a la de permanència, el grup Zarraona Estudi Barcelona respira una mica més amb el sofert triomf contra l'Alcoletge.
5-4, i gràcies, Adri, perquè la Raona va marcar el 5è a falta de 2 minuts, però després va tocar patir fins al punt que l'empat semblava inevitable. I si no, escolta el que explica el jugador arraonista Joan Puig Domènech.
A falta de 50 segons ens fan un gol on tiren la pilota profunda i la tiren al segon pal i es veu que el jugador estava recolzat al pal. I clar, ell celebrant-ho tranquil·lament, nosaltres pues, diguéssim ratllats per la situació, perquè dius, de poder guanyar 3 punts a un, doncs canvia, saps? I els àrbits no van dubtar en cap moment, vull dir, jo he vist la repetició en vídeo i un àrbit ja està aixecant la mà com falta indirecta i clar, nosaltres no ens ho creiem.
Doncs mira, al final alegria amb aquest gol anul·lat en els visitants. Victòria, 3 punts vitals, 6 a la classificació pel grup de Raona, que evita quedar-se despenjat i està a punt de treure el cap d'aquesta zona de més perill. Arribem ja, Adri, aquest cap de setmana a l'última jornada de la primera volta d'aquesta fase. La Raona visitarà l'Esparreguera i l'Amics del Pou rebrà el Laguna.
Doncs estarem pendents d'aquests partits. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Avui acabem en el món de la cistella, en el bàsquet, més concretament el que coneixíem com a Copa Catalunya Masculina, on el Club Natació Sabadell va caure derrotat per 102-96 en un vibrant xoc de titans, podríem dir, a la pista del Ripollet, el líder del grup 4 del Campionat d'Espanya de Primera Divisió. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
Els de Jonathan Ramírez van estar molt a prop de fer claudicar el líder invicte a la seva casa i jugant al seu joc. El club va marxar al descans amb un avantatge de 13 punts que es va esvair al tercer quart encaixant un parcial de 29-14. Finalment, van caure en uns últims 10 minuts d'infart que es van resoldre per 31-27 a favor dels ripolletens. Jonathan Ramírez, el tècnic del conjunt nadador, analitza els motius d'aquest marcador tan elevat.
Su pista, al ser una pista muy pequeña, también es una pista propicia para este tipo de juego. Entonces, la mayoría de equipos que han ido allí, todo el mundo, pues al final, quieres o no, tienes muchas más posesiones. Porque esto, estabas hablando de una pista muy pequeñita que rápido pasas de defensa a ataque, pasas muy rápido. Entonces, bueno, también propició el acierto que tuvimos, llevar a un ritmo alto. En defensa no es lo más ideal, no era lo más ideal ir a esas anotaciones. Realmente yo estoy muy orgulloso de mi equipo, si al se decidió en pequeñas cositas.
Amb aquest partit s'ha tancat la primera volta de competició. El club ha fet un molt bon paper, acabant amb un balanç positiu de 3-2, perdent a les dues pistes més difícils del grup, les del Ripollet i el Cerdanyola. Aquestes tres victòries el situen en el grup de perseguidors del Ripollet, que encara compta els partits per victòries. AS Sabadell i Cerdanyola, en aquest ordre, empaten a triomfs buscant la segona plaça que donaria accés als play-off d'ascens. Tot i el fulgurant debut a la categoria, Ramírez ve un marge de millora per la segona volta.
Nosotros desde el principio de temporada, al final, lo que tenemos claro es que queremos competir. Más allá de ganar o perder, lo que queremos es competir. Los 5 partidos hemos conseguido competir. Creo que hemos dado un buen nivel en los 5 partidos. Y más que una espinita clavada por no haber podido sacar estos partidos, realmente yo creo que lo que me queda a mí, por ejemplo, y es lo que le hago saber al equipo, es decir, que aún tenemos un margen de mejora grande y semana a semana vamos mejorando aspectos que nos hacían falta mejorar, como es el tema del ataque.
El club començarà la segona volta a les Naus dissabte contra el Mollet B, l'exequip de Jonathan Ramírez.
També començarà la segona volta al bàsquet Pia. Avui fa just un mes de l'últim partit del conjunt Esclapi a la Copa Federació. Després dels primers dos enfrontaments, tot s'ha aturat. El sistema de competició s'ha unit a la Setmana Santa i hi ha partits ajornats com el que havien de jugar aquest últim cap de setmana contra el Centre Catòlic L'Hospitalet. Aquest s'ha aplaçat, però diumenge s'enfrontaran a aquest mateix rival hospitalenc, en aquest cas a Sabadell. I demà a les dues, aquí a l'Hotel Suís, buscarem jugadors que hagin estat al Sabadell i al Fuenlabrada. Seguirem la tornada a la feina de l'equip d'Antoni Hidalgo a 2 dies de la visita al Fernando Torres i també amb les paraules d'Edgar Hernández. Parlarem de com està el panorama pel Gràcia femení després de l'última derrota a Plata, de la ratxa immaculada del futbol sala Sabadell femení o del Sant Andreu Astralpul Natació Sabadell de waterpolo femení que es disputa demà just abans de l'Alent Trophy. Tot això demà a les dues. Per avui, només una abraçada del control de so. Allà hi ha estat el Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, nom dels esports de Ràdio Sabadell. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.